teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Tornada a l'escola amb normalitat. Uns dies més tard del que és habitual, sí, després de les festes de Nadal, nens i nenes han tornat a l'escola i a l'institut. A l'escola Empúries i a l'institut del Padró, l'activitat s'ha reprès sense cap grup confinat. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat més propera. El temporal Filomena respecte al litoral empordanès, on es deixen veure escassament 4 flocs de neu. A la mar, les onades van arribar, això sí, a cops màxims de més de 4 metres d'altura, sense provocar danys de consideració. Carles Roman ha quasi assolit l'objectiu d'un nou Verkami per reeditar el primer exemplar de Fabi i Fedor, que estava esgotat de feia temps. D'aquesta manera, els seus seguidors podran aconseguir la col·lecció completa. L'Empòrion grega i la Tarracor romana es van enfrontar ahir en el primer programa del Batalla Monumental de TV3. Conduït per Roger de Gràcia, ara els espectadors tenen una setmana per votar quin és el seu monument preferit. Els vots es recullen a través de les xarxes socials. Avui i demà, inscripcions presencials per a la cursa Tradeïn, cursa virtual contra el càncer. En el cas de l'escala, aquestes inscripcions presencials, avui i demà, de 5 a 7 de la tarda, al local de l'Associació contra el Càncer, al carrer Rossinyol, a Can Maset. L'informatiu d'avui incorpora també la columna d'opinió signada en aquesta ocasió per l'AMPA de l'Escola Empúries sobre el pati en temps de Covid-19 i la previsió meteorològica completa. Com sempre, l'informatiu. Avui Sergi Corral ens explica com deixem enrere el temporal Filomena i iniciem una setmana molt de sol. Això sí, encara es mantenen glaçades de matinada. Això pel que fa a l'actualitat local, reprenem el fil ara del magazín El Far, el magazín de mar de Catalunya. En aquesta segona hora, connexió amb les Balears. Aquesta segona hora el tema central girarà entorn de Nat Mont, que denuncia passivitat a l'Ajuntament de Blanes i malgrat per increment de gent a la zona del Delta. La recepta marinera avui és llaminera amb les cuineres Montse Verdaguer i Júlia Navarro i el preu del peix, sabrem com ha anat la subhasta a la confraria de Vilanova i la Geltrú amb el venedor de la confraria Josep Egea. Això fins a les 6 hores de l'actualitat. Després en reprenem el fil de l'actualitat d'àmbit nacional a les 7 amb el Nexe Vespre, que després de tot l'impàs nadalenc torna en antena amb les veus de l'Aldi Giné i Montse Manent, amb el control tècnic de Juanjo López, de 7 a 8. I a partir de les 8, els musicals que els dilluns passen pel Ruta 66, de Pitu de Santos, i el programa Mixtures, fins al punt de les 10 hores en què s'engega la reemissió de la segona i tercera hores del Més Calent a l'Aigüera. Al punt de la mitjanit, l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Què, ja us heu posat a dieta després de les festes?
No convida gens, amb el fred que fot. La veritat és que el cos demana calories. Si sou dels que heu decidit mirar la vostra alimentació, incorporeu el peix a la vostra dieta diària. Incorporeu un peix a la planxa, un peix al forn, un peix bullit, o fins i tot, per què no, un suquet de peix. Una mica... Home, un peix bullit, ara se n'en foten. Peix bullit no és molt bo, però és molt sa. què voleu que us digui, saps? És a dir, el bulliu una mica amb aquella puntet de ceba, amb aquella cosa així, i anem passant una mica. No, seriosament, hem de millorar. Objectiu del 2021, augmentar el consum de peix del nostre país. Hi ha iniciatives com la que us explicàvem el divendres, d'etiquetatge, ja no només de peix, sinó de productes de proximitat. Parlàvem, ho circumscrivíem a Vilanova i la Geltrú, no només de Vilanova, sinó de totes les poblacions costaneres. Aquelles on hi ha llotja trobareu bon peix i de qualitat. Objectiu, ser encara a més distància el país més consumidor de peix de tota Europa. Diuen que ho som, podríem posar en dubte, però en tot cas les dades són les que són, i com que són positives, doncs les hem de valorar. Així doncs que hem de seguir incrementant aquest consum de proteïna que ve del mar. Un mar que necessita que el cuidem, i que, mireu, una de les imatges d'aquest cap de setmana és que amb aquest temporal de mar, evidentment hi ha aquesta mena d'onades que porten, doncs, de tot, sobretot canyes i restes vegetals de rials. Entre aquests restes vegetals, doncs, molts taps d'ampolla, moltes bosses de plàstic i fins i tot algunes lones i elements de protecció. És d'aquelles imatges que no ens agrada veure, no ens agrada repetir, i que malauradament tenim que anar veient cada vegada que hi ha un temporal de llevant o de ponent, tant se val, un temporal, o de gregal, o de mestral, també, o de garbí, no? Va, doncs això, que anem amb compte, que siguem curosos, sostenibles, i que mirem de minimitzar el consum d'aquest tipus de productes. Ens anem cap a les Illes Balears, que ja també estan pendents de reunions que seran notícia demà.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Demà a la tarda hi ha una reunió important al Ministeri a Madrid. Es reuneixen representants de les cofradies de la Mediterrània, Catalunya, Balears, Castelló, València, Andalusia. Es reuneixen amb el ministre, amb la voluntat, ministre Planes, amb la voluntat de, bé, establir els primers contactes per saber com ha d'anar això del MAP, de la reducció de dies, de l'esforç pesquer, de la reducció de dies de pesca, de les zones de veda i de les mesures tècniques als arts de pesca. En volem parlar d'aquesta reunió 24 hores abans que es dugui a terme, per saber amb quina voluntat i en quin ànim hi van, com a mínim, des de les Illes Balears. Saludem a l'Antoni Garau, que és secretari de la Federació Balear de Cofradies de Pescadors. Antoni, benvingut. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Optimistes o amb incertesa?
Bé, vull dir, anem a veure aquesta reunió, en fi, té un caràcter important. Jo crec que el ministre Planes ens comentarà que, en fi, que l'acord del Consell de Ministres de Pesca del 15 i 16 va ser segurament el millor possible, però, evidentment, serà una idea que no compartirem, perquè pel sector pesquer del Mediterrani, especialment pel sector d'arrossegament, no ha estat un bon acord. Vull dir, podem refrescar una mica els acords, que es basen en reduir l'any 2021 un 7,5% els dies de pesca per aquesta flota, i les mesures complementàries que venen en aquesta reducció de dies, que són zones de veda, noves zones de veda, que s'han distribuït a partir de juliol de 2021, més aquestes mesures, aquesta incertesa en les mesures tècniques que s'han d'aplicar a l'atzar de pesca, no? El nostre missatge cap al ministre serà ben clar. Per una banda, haurem de veure com aplicar aquesta reducció de dies, que, en fi, en teoria, en fi, s'ha fet públic, era un 7,5%, però a la pràctica no és un 7,5%, sinó que és un 8,3%. I aquesta petita diferència de que 0,7 és important. I per quina raó? Perquè aquest 7,5% no és en relació de dies de pesca de l'any 2020, d'aquest any que acabem d'acabar, sinó en relació a una línia base de dies promig que se va aplicar per reduir el 10% l'any passat. Per tant, hem treballat sobre una base diferent i, per tant, aquesta reducció realment és un 8,3, no? I haurem de veure, en fi, l'aplicació pràctica del dies de pesca, que es publicarà amb un reglament comunitari i que serà d'aplicació per un guany, no? I en relació a les zones de veda, l'objectiu d'aquestes zones de veda és reduir un 25% la captura de juvenils, que no estava prevista de muntar reglament perquè no determinava aquest percentatge. Ara resulta que per aquest acord aquest objectiu per vol assolir. I finalment hem mesures tècniques a les arts de pesca que, en fi, és molt complicat aplicar mesures per una raó molt senzilla, perquè encara no hi ha hagut una pràctica d'aplicar, diríem, una malla quadrada de 50, el cop d'arrossegament, o utilitzar la malla T90, que és coneguda, o molt coneguda, a l'Atlàntic, però no al Mediterrani.
Sí.
I, tot això condueix a una incertesa molt grossa per a que serà l'activitat de l'arrossegament l'any 2021. Tenint en compte que ho hem dit per activa i per passiva, la pesca d'arrossegament té una repercussió molt important damunt el conjunt del sector, damunt la pròpia existència de les llotges del Mediterrani, de mantenir les nostres organitzacions, etcètera, etcètera.
Clar.
La cosa no ve bé, diríem, no ve bé.
Hi ha un parell de qüestions aquí que jo crec que s'han d'explicar bé. Per una banda, el Ministeri ven l'acord com un acord positiu, perquè l'acord de sortida o la proposta de sortida era d'un 15% i s'ha assignat un 7,5%, un 8,3%. Sí. Clar, això en cap cas es pot vendre com una bona solució, com un bon acord. Un bon acord és el zero, que és el que d'alguna manera es demanava des del sector pesquer, entenent que ja s'estan fent prou esforços que estan afectant de manera determinant la rendibilitat de l'empresa pesquera. Això per un costat. I per l'altre, hi ha una qüestió que jo tinc dubtes i que desconec, i és aquesta cosa del mallatge al qual feia referència i que ha estat un guany, una victòria de la Unió Europea, que els hi han colat per la porta gran els del Ministeri o sense que se l'esperessin. Quin cost té a l'empresa pesquera? És a dir, fer una xarxa d'aquestes característiques, quants diners costa?
Bé, això és una de les qüestions, diríem. Això és una de les qüestions. Tal vegada, jo diria que no és més important, però sí que una... sí que té un cost. Vull dir, el cost que pot implicar, doncs, suposant que una embarcació d'arrossegament disposa de 5 o 6 arts per treballar, podem calcular que potser la broma se'n pot anar a 5 o 6 mil euros, diríem, per a la banda baixa, que és adaptar, diríem, aquesta part de l'art a una nova manya, no? De totes formes, hi ha una qüestió, vull dir, jo crec que és molt important, sobretot cara a l'opinió pública, no? I és que el sector no fa por a mesures de reducció pesquera, perquè hi ha un objectiu que marca el reglament, que és complir el sostenible l'any 2025. I amb això estan tots d'acord, des de la Comissió, passant pel nostre Ministeri i pel propi sector. Ara bé, estem accelerant el procés de tal manera que la producció pesquera pot sofrir tant que pot ser insuportable. Vull dir, si estan provant que l'any 2020 s'aplica un 10% de reducció i per l'any 2021 s'aplica un 8,5%, aleshores estan provant un 18%. El màxim previst per al reglament fins a l'any 2025 és una reducció d'un 40%, sempre tenint informes científics totalment actualitzats i que donin base a seguir aplicant reducció fins a aquest màxim d'un 40%. Però en l'horitzó 2025, per complir el rendiment màxim sostenible, no? Si celebrem aquest procés, vull dir, durant aquests anys, vull dir, no ho fem en les pautes adequades, és que mos escalarem el sector. I això és molt essencial. Vull dir, és veritat que la pesca de l'arrossegament té molts enemics, vull dir, ONGs, i, en fi, hi ha altres opinions sobre el tema de l'arrossegament, però avui per avui és totalment imprescindible per mantenir l'oferta continuada a les nostres llotges i per mantenir el sector pesquer del Mediterrani. I això no només afecta, diríem, el Mediterrani espanyol, sinó també els italians i els francesos, els francesos en menor mesura, perquè la pota francesa, la de l'assegament, es giren molt minça, els italians sí, com l'efecte, diríem, mediterrani espanyol, però de totes maneres, insistim, la gradualitat en l'aplicació del reglament no du un bon camí, perquè estem accentuant la reducció durant dos anys, durant els primers dos anys de reglament comunitari, i ha de ser suportable, ha de ser viable, perquè si un barco no pot treballar com a mínim entre 180 i 190 jornades anuals, pràcticament el rendiment, diríem, no... En fi,
No funciona, no és rendible.
No existeixen amb una paraula.
Antoni, estarem atents, aviam com va aquesta reunió demà, evidentment en parlarem aquí al Far, i dits creuats, que vagi tot molt bé, i esperem que pugueu treure'n el màxim de benefici cap a la flota i cap al sector pesquer. Que vagi molt bé, una abraçada, cuida't.
Això esperem, una abraçada, gràcies.
A reveure.
Segueix la llum del Far.
I en un context on la natura es revolta i on la natura fa sentir la seva veu, els naturalistes del Montnegre i de la Tordera han denunciat el relaxament dels ajuntaments de Blanes i Malgrat davant l'increment de persones que passen, que accedeixen a la llacuna, tot i que és un espai protegit del delta de la Tordera. Alerten que el procés de nidificació de les aus actualment està en perill, Josep Lluís.
Sí, els membres d'aquesta entitat de l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera han denunciat que en les últimes setmanes, a través de les xarxes socials, el que consideren una deixadesa per part dels dos consistoris, el consistori de Blanes i de Malgrat de Mar, ja que s'han pogut veure moltes persones amb gossos, per exemple, doncs accedint a aquesta zona protegida. Avui en parlem amb Santiago Poch, membre dels Naturalistes del Montnegre i la Tordera.
Santiago, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
A tu per accedir a fer aquesta conversa amb nosaltres. Escolta'm, què està passant?
Bé, el que hem vist és que vam començar molt forts, vam començar amb molt ímpetu, tant la població, els ajuntaments i així, però hi ha hagut un baixón que potser és degut al Covid, potser és degut al Nadal o potser és degut a altres coses, que fa que el manteniment no sigui, el manteniment del tancament de l'espai no sigui tan freqüent com creiem que seria necessari. Llavors, s'ha donat aquest fet alhora que òrgans supramunicipals, com bé serien diputacions, generalitats, etc., estan actuant sistemàticament, o sigui, estan inactuant sistemàticament en el que seria la desembocadura. Llavors ens trobem en un escenari que ens preocupa.
Santiago, ja fa uns mesos també que des de l'Ajuntament de Blanes hi va haver una queixa, no? De fet, des de Blanes i de Malgrat, crec, si no recordo malament, que hi va haver una queixa de que s'havien destrossat alguns nius de nidificació d'aus protegides per part de maquinària pesada que treballava a la zona, no?
Sí, la relació de la desembocadura de la Tordera amb les administracions dels ajuntaments ha sigut bastant decebedora de moment. Tot va començar al voltant d'octubre, novembre, no recordo, o abans, ho dic de memòria, que va haver-hi una actuació amb maquinària pesada dintre de l'espai protegit, perdó, era més abans de l'estiu, perdó, dins de l'espai protegit, amb grues, que va aixafar un parell de nius d'una espècie protegida. I un segon episodi a remarcar és que l'Ajuntament de Blanes va demanar col·locar un observatori al seu costat, com ja s'ha fet a Malgrat, però va fer-ho mitjançant permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua. Estem parlant que fa 6 mesos i encara no tenen resposta de si poden construir l'observatori o no. I des de naturalistes trobem que aquest observatori és una eina clau perquè la gent o accedeix a l'observatori o té la necessitat d'entrar dintre l'espai a veure què hi passa. I clar, si no té aquesta eina, és més fàcil que puguin entrar. I llavors no tenen com una com un tap, no? Simplement hi entren i allà s'ho troben. Clar, és un escenari bastant trist quan hauria de ser aquests ens supramunicipals que haurien d'ajudar i guiar els ens locals a fer-ho possible, no? A establir proteccions efectives.
Clar, aquí sembla que la qüestió rau en que agafem una zona per pressió popular, per pressió social d'entitats com la vostra i de veïns dels municipis, la protegim i fem un àrea de protecció, però a partir d'aquí, un cop feta la norma, ja està, ja hem acabat, no? Feina feta, no fa destorb,
hi ha una altra cosa. I, de fet, no es vetlla perquè el compliment d'aquesta norma i perquè l'execució del que significa aquesta protecció es dugui a terme.
Sí, el que ens dona la sensació és com que les administracions veuen un espai natural protegit com un sac sense fons de diners. Llavors, tenen por que la protecció es impliqui una despesa molt important i, per tant, els pressupostos no els acabin quadrant o el que sigui, quan és tot el contrari. El que s'està demanant és un tancament amb un manteniment regular, uns cartells que indiquin clarament el que és, i a partir d'aquí, si es vol anar construint una cosa amb més potència per visitar o per informar i així, doncs es construirà, però si aquests mínims no estan garantits, no té cap sentit construir-hi a sobre. I ens estem trobant que hi ha unes altres administracions que no s'hi estan implicant. No sé ben bé, potser és aquest motiu, potser és algun altre, però entre això, la pròpia poca agilitat que té l'administració per funcionar i així, ens trobem amb un problema, no?
Clar, aquí hi ha una altra qüestió. Tu parlaves com un sac de diners que es perden. Jo de vegades penso que estem convertint... és a dir, Port Aventura s'està quedant tot el país. Estem convertint Catalunya en Port Aventura. No? És un centre d'atraccions, no? Tens el modernisme a Barcelona, la natura a la Tordera, el romànic i el gòtic a la zona d'avui, no? I al final és com una mena de parc temàtic on el que importa és que la gent vingui, gasti diners... consumeixi crispetes i consumeixi a bars i restaurants i el de més, doncs, tot passa per aquí, no? Si en realitat, si ja va prou gent a fer la visiteta de torn, doncs ja en tenim prou, perquè l'objectiu no és pas preservar realment, sinó dir que tenim una zona preservada perquè la gent la vingui a veure.
Sí, estic molt d'acord. És complicat perquè sembla que el que no sigui un rendiment immediat o una... com una aposta segura, per dir-ho així, que poso 10 i em porten 20, no val la pena, i al contrari. Jo penso que més que tenir quatre monuments, com serien, per parlar d'espais naturals, el Delta de l'Ebre o els Aiguamolls de l'Empordà, tot i que amb el temporal que hi ha hagut el Delta de l'Ebre ha rebut bastant, en canvi de tenir dos monuments, és millor tenir-ho tot amb una qualitat important i que sigui més fàcil com... establir, o sigui, com repartir una mica la gent, perquè també el que ens trobem és que hi ha tres espais naturals amb certa qualitat i estan sobrefreqüentats i després venen tots els altres problemes associats. És a dir, és totalment d'acord amb el que dius, és una inversió de joies més que, no?, que tenir un territori ben conservat a nivell general.
Clar, quina seria la solució a això? La prohibició d'accedir a l'espai, per exemple, o fer tasques de vigilància, senyalitzacions més clares, sancions?
Aquí s'hauria d'atacar una mica des de tots els factors. El problema que ens trobem al delta de la Tordera, a la desembocadura, en comparació a altres espais naturals, com bé els Aiguamolls de l'Empordà, és que són molt petits. És a dir, a la mínima que algú hi accedeix o que algú hi fa una activitat, tot el que seria la fauna escapa, perquè no té un lloc on amagar-se. En canvi, en els aiguamolls, si algú entra a una bassa, per desgràcia, dintre amb el cotxe o amb el gos deslligat, pot anar a la bassa del costat, que és molt gran, i que... Llavors, aquí, una mica el que s'hauria d'atacar és, primer, un tancament a senyalització clara que digui què es pot fer, què no es pot fer, i quan, i quina és la conseqüència de saltar-s'ho, i després, de tant en quant, anar posant sancions. No cal sancionar a tort i a dret, perquè, evidentment, és un esforç molt gran tenir un policia tant per blanes com per malgrat sempre dintre l'espai, però sí que de tant en quant anar passant i anar fent sancions. I en aquest sentit estem contents perquè la part que és la policia ens dona la sensació que s'ha implicat molt ràpid, que era una tasca que no havien de fer normalment, i hi ha una implicació important, però està fallant aquesta coordinació a l'hora d'un tancament i d'una senyalització que indiqui clarament el que es pot fer i el que no.
Clar, aquí, quan parles de policia, suposo que deus fer referència a les policies locals. No sé si això seria, també és una responsabilitat d'agents rurals, no?, que són els que sovint s'encarreguen de vigilar aquestes àrees.
El que penso és que, segons el nivell de protecció de l'espai, potser dic una tonteria, però segons el nivell de protecció de l'espai, els agents rurals tenen un paper més important o menys. Sí que han fet alguna visita quan va haver-hi les barbaritats de la maquinària pesada, però no és una actuació regular, però no sé si és per normativa o per què, però sí que és veritat que si fos, per dir alguna cosa, un parc natural o una reserva natural parcial, que és el que s'està intentant, potser sí que tindrien un paper més actiu. Però ara mateix el funcionament seria per policia local o bé per algun informador ambiental o alguna actuació així, com ja s'ha implicat a Blanes i Malgrat a l'estiu passat.
Santiago, ara fa unes setmanes també coneixíem que, almenys, la voluntat, no?, dels ajuntaments de Blanes i de Malgrat de Mar d'impulsar la declaració d'aquesta zona com a reserva natural. Creieu que això pot ajudar en alguna cosa?
És una mica el que estàvem dient, eh? El que ens trobem és que la voluntat és molt bona, però clar, de res serveix tenir un paper escrit que és reserva natural parcial si el mínim tancament no està garantit, perquè al final és una mica contradictori declarar una protecció si la fauna que has de protegir no hi és. Llavors, ha de ser una mica tot alhora. Fins i tot el que dèiem és que potser sí que val la pena començar a poc amb un esforç de sancions o de cartelleria, però que es vagi augmentant paulatinament, perquè la gent no li pots prohibir dir avui hi ha reserva natural parcial i no volem que entri ningú. És millor paulatinament anar establint i anar sancionant i anar renovant, anar ficant observatoris, perquè la gent vagi assumint que aquest espai passa de ser un ús lúdic a ser més protegit, no?
Abans feia referència al Delta, per exemple, o als aiguamolls de l'Empordà com a grans referents de les zones de costa protegides, no?, de les zones d'Aldaica protegides. La meva àvia, que era una dona sàvia, com totes les àvies, deia mal de muchos consuelo de tontos, i tampoc n'estan molt contents allà, de com estan, de com se'ls vigila i de tota com es preserva la zona. Ara fa una hora precisament en parlàvem, no?, sobretot amb la gent del Delta de l'Ebre, de lo emprenyats que estan de la manca precisament de diligència. En el seu cas ja és més de govern central més que de govern de la Generalitat, però vull dir que tampoc no és que estiguin molt satisfets.
Bé, al final sempre ens fixem en els més grans que nosaltres, no? Entenc que el Delta de la Tordera voldria tenir la capacitat del Delta del Llobregat o dels d'Aiguamolls, i els d'Aiguamolls o voldrien tenir lo de l'Ebre, i el de l'Ebre, pobres, que estan amb... Però sí que és veritat que els problemes que tenen allà són molt estructurals. En el Delta de la Tordera, que és una conca relativament petita, encara podem parlar d'una cosa més o menys manegable, però el problema que tenen allà amb embassaments, diferents agents, diferents comunitats, el ministeri, és... això requereix una solució estructural.
Però no, evidentment no només escoltem la veu dels naturalistes, Josep Lluís, sinó que també, en aquest cas, l'administració també hi té alguna cosa a dir, no?
Doncs sí, parlem amb el primer tinent d'alcalde i portaveu del govern municipal de Malgrat de Mar, en Jofre Serret.
Senyor Serret, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Déu-n'hi-do les dificultats, és un gran guany, eh? Però també déu-n'hi-do les dificultats que comporta la gestió d'una àrea com aquesta.
Efectivament, no és una gestió fàcil, però tal i com ara apuntava el senyor Poc, si hi ha voluntat, si hi ha interès, hi ha ganes i, evidentment, capacitat de coordinació entre els diferents agents, entre les diferents administracions i els diferents col·lectius, tot és possible. I, de fet, malgrat des del 2005, per tant, parlo de fa molt de temps, està fent els deures per poder preservar un indret com aquest, amb un gran valor. Parlo del 2005 perquè el 2005 el POM és quan marca que és un espai altament protegit, xarxa Natura 2000, i també en el que fan la clau, que és la clau de màxima protecció costanera. Evidentment, com també deia el senyor Poc, s'ha d'anar augmentant paulatinament aquestes restriccions de l'espai, i per això, amb l'Ajuntament de Blanes, conjuntament les dues administracions hem signat ja un conveni per poder treballar d'aquesta forma transversal, però sobretot per anar acotant aquestes prohibicions i també, a la vegada, no només pel que fa a la reserva natural parcial que esmentàveu, sinó també per crear una ordenança que reguli els usos d'aquest espai, que això és molt important. Per què? Doncs perquè els ajuntaments puguem sancionar, puguem marcar directrius. Actualment estem prohibint l'accés en aquesta zona mitjançant un decret, i per tant el que necessitem les dues administracions és dotar-nos d'un document que ens permeti regular els usos de l'espai i, per tant, poder protegir tota la flora i la fauna, que és realment el que importa protegir d'aquest espai.
Regidor, parlava d'aquest conveni, no?, per gestionar l'espai de manera conjunta. Quines accions concretes en relació a aquest conveni s'han fet fins ara?
Per una banda, doncs, el que seria l'estudi d'avaluació per la contractació a l'hora de fer la petició formal de la reserva natural parcial de la llacuna. Recordem que el que seria la llera doncs, ha tingut sempre una especial protecció, però gràcies, i permeteu-me que ho digui així, però gràcies al temporal Glòria hem pogut recuperar aquesta llacuna i, per tant, li volem donar tot aquest pes amb tota aquesta màxima protecció de la llacuna amb aquesta petició que hem de fer i entenem que hem de fer els dos municipis que hi tenim accés, que en formem part, que és Malgrat de Mar i Blanes. Això per una banda. I paral·lelament, l'aprovació d'aquestes ordenances, que no tindria sentit que només regulés un municipi, perquè l'accés, com dèiem, tenim doncs, els dos municipis i, per tant, ha de ser un treball conjunt que, de forma màxim ràpida que pot fer una administració, perquè malauradament doncs, anem a un ritme més lent del que hauríem d'anar per protegir un espai, doncs sigui igual de restrictives i igual de controladores, no?
Aquí hi ha una qüestió que em crida l'atenció. Jo des del desconeixement, jo no sé com funcionen aquestes coses, ja li ho pregunto. Moltes vegades la feina que feu als ajuntaments trobo que és brutal, perquè clar, els veïns us demanen que es protegeixi una zona, aneu als ajuntaments i aneu a l'administració supramunicipal, en aquest cas la Generalitat, però podria ser una altra, i li dieu, escolteu, va, que com que això és casa nostra, no, doncs nosaltres ens en fem, bueno, volem que això es protegeixi, volem que això tingui una reglamentació, volem que això estigui d'alguna manera controlat, i com que tu no ho fas, doncs deixa-m'ho que ja ho farem nosaltres. I llavors el que fa l'administració supramunicipal, Gobierno de España o Govern de la Generalitat, tant se val, o Diputació, fins i tot, és, venga, et foto el marrón, t'espaviles, fas la reglamentació, envies la policia local i tal i no sé què, i així preserves la zona del teu municipi. I al final els ajuntaments acaben fent-se càrrec, doncs això, d'enviar-hi la policia local, que a més de vigilar el municipi, les urbanitzacions i el no sé què, també ha de vigilar aquesta nova zona que li ha estat concedida i de mantenir la neteja i de posar casetes perquè la gent vagi amb els prismàtics i de totes aquestes coses. Reben algun ajut econòmic vostès per això o no?
Bé, depèn de la temàtica, depèn de la situació. Evidentment, cada municipi és un món i per tant, jo no puc parlar pels 947 municipis, per exemple, que hi ha a Catalunya. Però en el cas de Malgrat, hi ha algunes línies de subvencions, principalment, i haig de dir que la Diputació de Barcelona sempre... doncs té alguna línia d'actuació i en què n'estem molt agraïts, però evidentment, com dèieu, els ajuntaments hem de parar el primer cop i hem de donar resposta sempre en tot i, per tant, qui ha de fer l'aposta des del primer moment és l'administració local i també posar-hi els diners. Però en aquest cas, el que seria la protecció de la llacuna crec que no és una gran inversió econòmica, però sí una gran inversió de futur per Malgrat de Mar, no una inversió econòmica, sinó, repeteixo, una gran inversió de futur a nivell mediambiental i, per tant, hi apostem totalment i entenem que també ha d'anar de la mà dels diferents agents que en formen part, no només de local, no només de les administracions, sinó de tots i cadascun dels agents. Per nosaltres això és molt important. Ja el mandat passat es va crear la taula del Delta de la Tordera, un espai per nosaltres vital i importantíssim, i evidentment doncs, això ha d'anar creixent i ha d'agafar una altra dimensió com es mereix aquest espai. I dit això, lligat amb també les gestions que ens toca a les administracions, com dèieu, doncs, ens toca legislar, ens toca ordenar, ens toca regular, però també recordem que en aquests espais hi havia uns usos concrets que també s'han d'anar readaptant i per això un dels motius va ser poder arribar a un conveni d'entrada de cessió o de gestió d'aquest espai directe en el que era o és encara propietat privada, però que també és molt important poder recuperar aquest espai en el que ja no hi ha ús de càmping. Estic parlant de just el que seria la part de tocar més a la platja, de tocar més al mar, i per tant també anar... doncs conveniant i arribant a acords amb els diferents usos per poder donar un nou espai, un nou encaix i sobretot protegir mediambientalment, protegir la flora i la fauna d'aquest espai.
Senyor Serret, també s'ha referit al fet d'impulsar juntament amb Blanes la reserva natural d'aquest espai de la zona del delta de la Tordera. Com podria beneficiar concretament aquesta declaració de reserva natural en aquest espai?
Bé, la reserva natural són passos, no? Ja és un pas previ a possible parc natural, etcètera, etcètera. Però, evidentment, tenir o catalogar aquest espai com a reserva natural parcial li dona un plus més de protecció i, a la vegada, doncs, també lliguem administracions supramunicipals a que donguin tot el suport, que donin també tota la protecció i que, evidentment, també puguem estirar recursos econòmics importantíssims per anar potenciant aquest espai. Quan dic potenciar, insisteixo, no em refereixo a grans afluències de gent, sinó a potenciar-lo perquè la flora i la fauna vagi creixent, vagi estant ben protegida i puguem recuperar, com s'ha vist, espècies que feia molts anys que no arribaven en el territori.
Doncs en tot cas que sigui aquesta una bona mesura, una bona iniciativa, una bona zona de protecció que serveixi precisament per preservar el medi ambient de la zona de la Tordera, d'aquesta desembocadura de la Tordera, estratègicament important per la migració de moltíssimes aus i d'un gran valor natural, eh? És dels pocs aiguamolls que hi ha perquè s'aturin entre el delta de l'Ebre i la zona dels aiguamolls de l'Empordà en el seu viatge cap al nord en un moment o cap al sud en d'altre. Li agraeixo molt que ens hagi atès i fins la propera, senyor Jofre Serret, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Santi, què en penses de tot el que hem explicat?
Bé, no, només afegir que l'avantatge de declarar la reserva natural parcial, a part de dotar de protecció i del valor propi que li dona la reserva natural, és que permet gestionar, perquè la xarxa Natura sí que nominalment protegeix, però en quant a capacitat de gestió no dona aquestes eines, o sigui, generalment no té aquestes eines de gestió. La gestió, quan dic gestió, el que em refereixo és tancaments, observatoris, regulació d'usos per així, o sigui, de certs usos. Llavors, aquesta eina és clau perquè pugui haver-hi fauna més temps durant les migracions, durant les reproduccions, etc. En general, estic d'acord amb el que ha dit i jo crec que el més important és anar a poc, però anar consolidant. No val això, o sigui, crec que és important no retrocedir amb tot el que hem avançat. Em sembla que durant 2020 vam poder arribar a comptar 185 espècies només a el que seria la desembocadura de la Tordera. És un valor molt gran i crec que està totalment justificat que continuem en aquesta línia.
Doncs aquesta és una qüestió que esperem que es vagi duent a terme, que es vagi repetint i que de la qual en puguem anar parlant al llarg de les properes setmanes. Escolta'm, per cert, com ha quedat això després del temporal? Com ho teniu? Ho has anat a mirar o no?
Encara no, mirar perquè soc del poble del costat, però sembla que fins i tot pot haver anat bé per una mica augment d'amplada de la platja al costat de Blanes. És a dir, aquest flux d'aigua per sobre de la barra hauria pogut aportar una mica, sembla que hauria pogut aportar una mica. Per tant, bé, tot correcte.
Doncs escolta'm, mira, temporals que malmeten en un costat i milloren a l'altre, en un moment en què, per cert, les aus van fent el seu procés migratori. I a tota aquesta... Avui envia un missatge, vaig a veure quina era exactament l'espècie a la qual feien referència, i eren unes aus molt petitetes que els ha enganxat aquest canvi de temps i que viuen una miqueta, doncs s'estan... s'apilonen, eh? Són els roquerols, que alguns han mort i d'altres s'apinyen allà als envàs de les finestres per donar-se calor entre ells.
Sí, el roquerol és un animal molt característic, és una de les espècies d'uranetes que tenim per aquí, però a diferència de les altres no migra. Llavors el no migrar i quedar-se aquí és un risc que assumeixen i que intenten solventar fent aquestes pinyes a les finestres, però com hem vist algunes acaben morint. També l'Institut Català d'Ornitologia ha compartit avui un tuit molt interessant que deia que les aus que morien eren 1% més petites i 3% menys pesades que les normals que tenien mesurades. I, per tant, això indica que, per una banda, les que són més petites són les que no aguanten i, per altra, que hi ha una pèrdua de pes molt important a l'hivern i, per tant, bueno, que és aquest risc que comentava, no?
T'agraeixo molt que ens hagis atès. Santi, bona feina la que feu des dels naturalistes de la Tordera. Estem en contacte. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Parlem.
Fins després. A reveure. Gràcies, Josep Lluís. Una abraçada.
Gràcies. Fins ara.
Navega amb el Far.
I les noves tecnologies s'obren pas també entre la comercialització del peix. El litoral del Delta de l'Ebre torna altre cop a ser notícia, bàsicament per la iniciativa de vendre a través d'internet les anguiles. Doncs ens ho explica en Dani Camacho. Dani, com ho faran?
Així és, els pescadors de Sant Jaume de Metja ja poden vendre angules vives per internet. Des de principis d'aquest any s'ha obert la pàgina web angulasantjaume.com i això els permetrà valoritzar les captures artesanals i poder promocionar el municipi. Per això saludem el secretari de la Societat de Pesca de Sant Jaume de Metja, Pasqual Bertomeu.
Doncs el saludem. Pasqual Bertomeu, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com funcionarà aquesta... Jo deia anguiles, no, són angules, eh? És el petit.
Són angules, sí.
Exacte,
sí.
És el petit, eh? Com ho fareu?
El petit, sí, un producte molt exclusiu, d'aquí del Delta l'Ebre.
I tant.
Les anguiles també tenen la seva importància, i un gran valor gastronòmic.
Que per cert...
Davant de l'angula, l'angula s'aparta, eh?
Que abans que m'expliquis, aquesta... N'hem parlat aquí al programa algunes vegades, però és una de les grans enigmes que té el mar, no? O un dels molts enigmes que té el mar, no? Com, per què van al mar dels Sargassos a morir? Per què van al mar dels Sargassos a reproduir-se, no? I en canvi arriben cap aquí i segueixen cap amunt. És brutal, és apassionant seguir-ho, això.
Sí, això és un gran misteri, eh? Jo crec que això no tinc moltes explicacions encara. Jo a vegades també personalment he tingut la curiositat de llegir-ho, estudiar-ho, i queda molts de buits, eh? Jo el que sé així pel que he llegit, un poquet per l'experiència, és que l'angula torna al lloc on la seva mare s'ha criat, diguem-ho així, saps? Però també una altra cosa curiosa és que aquí al Delta no s'ha trobat cap anguila en ous. És curiós també això.
Oh, que fort. Escolta,
com altres peixos a vegades, quan els llimpies, no? Trobes ous a l'anguila, que ho sàpigues, i ho he preguntat a molta gent i pescadors ja grans, i ningú ha trobat ous dins l'anguila.
Déu-n'hi-do, curiós. Anem a la venda, va, com ho feu això?
Bueno, el que hem fet ara és... hem fet una cooperativa, nosaltres érem una societat de pescadors, sense ànim de lucre, diguem-ho així, els pescadors eren qui estaven donats d'alta per fer l'activitat pesquera, i hem tingut de crear una cooperativa per poder comprar el peix, comprar l'angula, i poder-li també donar-li un valor afegit a aquesta angula, dels nostres pescadors. El fet és, dir, que en aquest instrument de cooperativa ens permet fer aquesta transacció de compra en contracte mitjançant llotja, clar, com sempre, i després nosaltres poder fer la venda directament a particulars o a l'hostaleria.
Clar, el camí és, vosaltres, ho, per entendre'ns, ho pesqueu, ho porteu a llotja, ho veneu, ho recompreu i a partir d'aquí ho comercialitzeu. I ho comercialitzeu a través d'internet per peticions, veig, a través de tap al cap baix.
Sí, bueno, de moment sí. Nosaltres el que vam fer va ser construir una pàgina web, la qual, pues, si ja l'has vist, parlem de l'angula, parlem dels pescadors i també tenim la tenda online, El que passa que aquest any les captures són molt poques i, clar, no tenim stock cada dia i això fluctua molt, l'angula fluctua molt les captures també d'una setmana a l'altra i, per tant, de moment el que posem a la web és que ens truquem i diem si tenim stock i també el preu. Mm-hmm. Llavors, si a cas ja tenen interès, el que fem és us ho trametem a casa.
Com ha anat això, de moment, fins ara?
Bé, de moment marxa molt malament.
Bueno.
Nosaltres tenim el que és el riu Ebre, el marge dret del riu Ebre on pesquem, i a banda també tenim sortides naturals al mar, que són desguassos, i la gola del riu Minxor, en la qual allí nosaltres li diem pesqueres, perquè allí és un grup de pescadors que van junts. Uh-huh. I aquestes pesqueres, al dia d'avui, les tenim totes parades, no puc pescar. Per tant, només pesquem el riu des del dia 1 de novembre. I estan parades perquè, pel problema del cargol poma, s'han inundat els arrossars i els desguassos en aigua salada i, per tant, no podem exercir l'activitat de pesca, no podem pescar.
Ostres, és a dir que no hi ha... A hores d'ara, per tant, bé, no és que no funcioni, és que no hi ha producte.
No, tenim els pescadors preparats per pescar, però, clar, no podem pescar perquè tenim l'aigua salada. Allò que hem de fer és acabar de fer els treballs de dessecar l'aigua salada, de traure-la, mm-hmm. tornar a ficar aigua dolça, i després traure l'aigua dolça per poder capturar les angules. I si no tenim aigua dolça que s'aporta al mar, les angules no arriben.
Escolta'm, perdona.
No, i per tant no fem cap activitat de pesca en aquestes pesqueres. Això, de l'octubre a ara, doncs, eren uns punts importants. Per tant, els que són pesqueres, nul. No pesquem, no podem pescar.
Quina previsió hi ha?
I la gola de Minxor la tenim tapada. La gola de Minxor s'obre quan hi ha un major cabal d'aigua al riu, llavors s'obre de manera natural. Avui també la tenim tapada encara. No hi ha prou cabal i, per tant, a la gola de Minxor tampoc podem pescar-hi.
I teniu una previsió de quan s'obrirà aquesta gola de migjorn i quan es desalarà, per entendre'ns, l'aigua d'aquesta
sí,
àrea?
La gola de migjorn dependrà una miqueta del cabal del riu. Esperem que ara, en aquestes pluges, i el desgel, doncs, pugui pujar el cabal i pugui fer l'aigua del riu la pressió suficient per poder fer una obertura natural de la gola de migjorn. I així creem allí un lloc de pesca, ¿vale? Que el tenim tapat i ja dic que no tenim nul. I d'altres pesqueres, una mateixa aquest cap de setmana, van començar ja a pescar, però clar, ara també amb el temporal també no puc treballar. Per tant, una la tenim a punt ja d'iniciar-nos, les altres encara estan, no sé, encara tenim uns dies encara.
L'època de l'angula és ara, no? O comença ara al gener?
Sí, la campanya de pesca no, comença el dia 15 d'octubre i acabem el 20 de març.
Val, és a dir que som en plena campanya.
Sí, mos queda encara estos mesos de març, i a veure si tenim sort el riu quan seran més captures a partir del gener, a veure si tenim sort al riu. De moment la cosa pinta una mica fluixa.
Estic veient la vostra plana web i fins i tot ensenyeu la captura, diu una noche de pesca de angulas en el delta de l'Ebro, i es veu una fotografia de tot just mitja caixa.
Sí, és que pesquem per la nit, l'angula es pesca per la nit, uh-huh. Els pescadors per la tarda, 5-6 de la tarda, calen els bussons, ho deixen tota la nit parats al riu, i l'endemà pel matí van a treure'ls d'aigua.
Sí, sí, és que és el que clarament es veu. És molt curiós, de fet, jo que penso que hauria de funcionar una web d'aquestes característiques, entre altres coses perquè l'angula és un producte molt, molt preuat en tots els nivells. Hi ha nivells en el que s'hi pot accedir, hi ha gent que té capacitat i potència econòmica per poder accedir, i hi ha nivells en què doncs, ens agradaria, però no podem.
Bueno, sí, realment. Passa que nosaltres també diem, i alguns restaurants també ho té clar, que també preparen plats en la qual hi ha angula, sí. I a la millor la diversifiquen el plat, no? La fiquen com a guarnició o com a compliment. I també els restaurants són creatius a l'hora de fer un plat també econòmic, clar. Que pugui ser accessible a molta gent. Per tant, a vegades fiquen, no sé, carxofes i fiquen damunt unes anguletes, no? Uh-huh. Però clar, el bonic és mirar-te pues, un platret, una degustació, una tapa d'angula.
Clar, aquí suposo que el tancament del canal Horeca, és a dir, el tancament dels restaurants i tal, evidentment us ha afectat.
Moltíssim. Clar, nosaltres hem tingut moltes demandes de gent quan van saber que estava la pàgina web ja activada i quan estàvem ja que podíem comercialitzar-la. Això va ser a partir de Sant Esteve, fetge assenyalada, el dia de Sant Esteve, sí? Vam començar ja fent les primeres transaccions. Van ser molta gent, particulars, també restaurants que molts se van interessar, vam contactar i estem pendents d'obertures i gent que està ja preparada, diu, estem en contacte, volem treballar amb altres, van estar inclús a la presentació, els va agradar molt tal com ho teníem muntat, i per tant tenim un potencial client pendent de nosaltres, pendent de captures i també pendent d'ells d'obertura de restaurants. Jo penso que si les coses tornen a la normalitat, nosaltres podem pescar també en normalitat i els restaurants poden obrir les seues portes i atendre la seva clientela, i penso que és un producte que tranquil·lament lo traurem bé i li podrem guanyar este valor afegit al preu i donar-li també este valor a l'angula i a la marca Angula de Sant Jaume de Pis.
Que de fet és una marca important, una marca reconeguda arreu del territori i que de vegades penso no sabem valorar adequadament.
Sí, això, este projecte va néixer de fet a l'Ajuntament. L'Ajuntament pensava que volia donar-li valor a algun producte local, ¿vale? I van ser ells qui van seleccionar l'angula. Així ho van transmetre a la societat. I nosaltres també vam veure primer un cert recel,
Clar.
No ho veiem fàcil, però al final pues, bueno, vam ser valents, vam tirar endavant i aquí estem. Estem actius, estem preparats per treballar-hi, però clar, tenim el problema, com dia abans, que l'Angula pues, tenim poques captures, tenim moltes pesqueres tancades, clar. I també els restaurants no estan tancats. Això ens dificulta treballar amb normalitat. Però el que és el conducte, l'obertura i l'organització i logística, estem preparats, estem ben a punt, magatzems, tot tal com ha de estar.
Quants pescadors sou d'Angula al Delta?
Vale, nosaltres de pescadors, en la nostra societat som 116 pescadors. Este número ha anat baixant perquè l'administració catalana de pesca, depèn de les captures, clar, sí. Per als seus plans de pesca, doncs, el que fa també és baixar reducció de l'esforç pesquer. Ens baixen punts de pesca, pescadors, ara estem a quota en un poc del calendari, i penso que això doncs, bueno, està bé que es faci, no? Ells sabem molt més, i nosaltres quan ens demanen atendre aquest tipus de modificacions, no?, per salvaguardar l'espècie, doncs, realment sempre ho han batès molt bé.
Doncs escolta'm, en tot cas, que ho sàpiga tothom, que podeu comprar les angules per internet, heu d'anar a la plana www.angulassantjaume.com, angulassantjaume.com, i aquí trobareu doncs, el telèfon, un telèfon mòbil, sí, per on poder comprar doncs, aquestes angules. Digues, perdona.
De moment hem ficat el mòbil, com dia abans, pel tema de captures, perquè tenim poques captures, i intentem repartir-ho bé, això, i també que el preu és fluctuant de la setmana, Quan poguéssim tindre un estoc permanent, llavors ja treballaríem realment que tu des de la mateixa plana podràs fer la compra, podràs fer el pagament i te la podrem enviar a la casa.
Doncs,
la idea és la següent, fàcil,
Sí, sí.
Una demanda feta avui a la tarda, a les 4 de la tarda, per exemple, demà entre les 12 i les 2 del migdia, arriba a casa o arriba al restaurant. Tenim un conveni fet en una empresa de transports, una agència de transports,
perquè
i
faci,
en menys de 24 hores ho servim a casa o al restaurant.
Doncs, Pasqual, la gent trobarà el telèfon, és un 628, és un telèfon mòbil, penjat a la plana web, angulassantjaume.com, allà trobareu aquest número de telèfon i la manera en com demanar aquestes angules. Que tingueu molt d'èxit, Pasqual, que vagi molt bé.
Molt bé. Cuida't. També, agrair-vos també el vostre interès,
Home, i tant.
Entre tots, tothom ajuda aquí,
Tot el que sigui ajudar al sector pesquer ja hi podeu comptar. Fins la propera.
Perfecte.
Gràcies,
bé, gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Gràcies, Dani, fins després també.
Fins després.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I abans d'arribar al final del programa, què us sembla si parlem i coneixem el preu del peix? Saludem a l'Ivan Fernández des de Vilanova. Ivan.
I acabem el programa d'avui baixant cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Allà ens espera el seu venedor, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
I com ha anat el dia? Com ha començat la setmana?
Bé, una mica fluixeta, algo millor del que ens esperàvem, perquè amb tot el temporal que hi ha hagut al mar aquest cap de setmana, la veritat és que encara hi ha hagut 4 o 5 valents que han pogut aprofitar al matí i han portat una mica de peix, poca cosa, però bueno, donar les circumstàncies, està bé.
Aquí, però, no hem vist neu, sí que hem vist molt de vent, un mar molt, molt remogut. No sé això com us afecta i com us afectarà també en els propers dies.
Bé, pel que fa als arts petits, evidentment, que són els únics que ara poden treballar, ja et dic, només han sortit 4 o 5 barques perquè se l'han jugat una miqueta, són barques petites, però bueno, estan més adaptades, i la resta no ja han sortit. Llavors bé, com que estem en aquests dies que finals de gener no tindrem les embarcacions d'encerclament i fins a primers de març no tindrem també que jugament, pues, ens movem amb sort una dotzena de barques que són les que poden sortir a pescar.
Per tant, encerclament i arrossegament aturats, què és el que s'està agafant per tant aquests dies?
Bé, algun pop, algun llenguado, peix d'escata, bàsicament això. És l'únic que acostumen a portar aquestes embarcacions.
I a Llotja, com surten aquestes espècies? Perquè potser no són les més cotitzades, no?, podríem dir, però no sé quina és la situació ara a Llotja.
Bé, d'entrada s'ha fet una prova, que en lloc de començar a les 3:15, com sempre comencem aquí a Vilanova, a partir d'avui, precisament, comencem a les 2:30. Per què? Perquè, clar, hi ha pocs compradors, i molts compradors el que ells acostumen a fer és anar o bé a Tarragona o bé a Barcelona. Clar. Llavors ens trobàvem que si començàvem a les 3:15 altres anys pràcticament no venia ningú, i això va evidentment amb deteriorament de, dels preus i el propi pescador, que té l'obligació de sortir a pescar, perquè ell no està a l'aturada. Llavors, d'aquesta manera, què es pretén? Es pretén començar una mica abans la llotja, i com que acostumem a fer mitja hora, com a molt, tres quarts, tots els compradors que volen doncs tenen temps més que de sobres d'agafar el cotxe i anar-se'n a Tarragona o a Barcelona i acabar de fer les compres. Aquí compren una miqueta, tot el que poden, i llavors el peix, el gros del que ells gasten, doncs ho troben en altres llotges. Però nosaltres no ens trobem tant, que, clar, és molt trist que en una llotja hi hagi 4 o 5 persones.
Clar. Per tant, comença aquesta prova. De fet, ha començat avui amb la venda de peix d'aquesta mateixa tarda. La prova durarà fins que tornem a la normalitat, fins que l'arrossegament i l'encerclament tornin, o de moment ha començat per quedar-se?
La prova ha tornat, sí, anant bé. La prova és fins al dia 7 de... fins al 7 de març, que ja aniran...
Fins que tornin totes les barques.
Exactament.
Doncs, Josep, abans d'acomiadar-te, com es presenta la resta de la setmana? No sé com es preveu. Penso que meteorològicament es presenta molt bé, força bona, però a nivell de peix i tal, com es presenta?
Estem en l'època que estem. És el gener. El peix, la majoria d'espècies, pues, se retiren, s'amaguen, etc. Però penso que si el temps s'acompanya, evidentment, poc o molt tindrem alguna cosa.
Doncs esperem que el temps acompanyi i que puguem capturar peix, i tant que sí. Josep Egea, venedor de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa.
Bona tarda, a reveure. A reveure.
Doncs gràcies a en Josep, gràcies també a l'Ivan per haver-nos apropat aquesta connexió, i gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat fins tot just ara, que som a tocar de les 6 en punt de la tarda. Demà a les 4, si us sembla, tornem novament al Far per acompanyar-vos i per compartir aquesta passió pel mar.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ballarem la farandola amb una mata d'escarola, ballarem la farandola amb una mata d'enciam. Ballarem la farandola amb una mata d'escarola, ballarem la farandola amb una mata d'enciam. Trula, trula, aixeca la cama, trula, trula, aixeca la bé, que el dissabte tindré carta i el diumenge em casaré. Trula, trula, aixeca la cama, trula, trula, aixeca la bé, que el dissabte tindré carta i el diumenge em casaré. Trula, 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 trula.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.